manada feminista hacia la huelga.
No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida.
La luz es nuestra. Estima, ay, se casi sonrío al mor. Estima. Estima, estima, estima.
Farta d'escoltar els sermones de sempre, que si se maquilla, que si tiene...
Hola a totes i benvingudes a Onada Feminista, el programa universitari de divulgació feminista. Aquesta temporada, a més de UAB Ràdio, sonant també a Ràdio 4. Us parla Alejandra Sánchez i avui estic acompanyada de Paula López, Clara López... Paula, parla! Va.
Hola a totes!
És que la Paula està molt emocionada d'estar aquí, però jo no patiré, va. Paula, Clara, digues hola.
Hola!
Cèlia Mayoral.
Hola!
Mar Cifre.
Què tal?
Lía Rivas.
Hola.
Ana Ventura i Laia Patau i Andrea Salazar.
Hola.
I ara fem l'hola en comunitat, vinga.
Hola. Hola.
Doncs avui, després de saludar, parlarem durant tot el programa de la regla, però com solem dir, intentarem fer-ho des de totes les perspectives. Escoltarem a veus expertes, com ara la Marta Torrón, la Erika Irusta, la Xusa Sanz i la Carolina Ackerman de les Jornades de Cultura Menstrual. També parlarem amb la Montse Iserte i amb Entelades, amb la Maria d'Entelades, que ens explicaran formes alternatives, pues de mètodes alternatius per quan tens la regla. Parlarem de copes menstruals i també de compreses, no és així, Andrea?
Parlarem no només de copes menstruals i de compreses, sinó que parlarem també un altre mètode no tan conegut que després us desvetllarem.
Un mètode del que crec que també la Mar el mencionarà és el free bleeding, Mar?
Exacte, ara el parlarem.
Sí, parlarem de moltes coses. També repassarem la història de la menstruació com a tabú al nostre blog principal que es diu A Fons. No m'acabo d'acostumar, però m'acostumaré als nous noms d'aquestes seccions. Al Rodamons farem, com sempre, un apunt internacional i a la ruta, Cèlia, parlarem d'un tema una mica polèmic, que és si quan està en els teus dies, diguem, quan tens la regla, tenim sexe o no quan tenim la regla?
Bé, aviam, polèmic, no sé, si més no, nosaltres, més que polèmic és
divergent. Deixa-ho vendre, jo si vull dir que és polèmic, és polèmic.
És polèmic, ho diu la jefa o diu la jefa. No, però ho hem estat comentant entre nosaltres i hi havia algunes que deien que quan tenien la regla doncs estaven molt més catxondes, hi havia algunes que deien que quan tenien la regla doncs estaven en un mood tot el mes d'abraçades, de més estar sensibles, més introspectives. Veurem una mica doncs com està la gent.
I sé que també a la teva secció i a la de la Lia farem una mena d'experiments que no m'heu explicat molt bé el que són.
Bueno, ja s'explicarà.
Però bueno, ja ho veurem, no?
Sí, ja ho veurem.
Doncs per veure-ho el que hem de fer és començar el programa i és el que farem ara mateix.
A Fons, amb Paula López, Maria Jiménez i Clara López.
Vivim a la perifèria del nostre cos. No és una frase meva, ja m'agradaria. És de l'Erika Irusta, una de les nostres entrevistades d'avui. De moment, em permetré apropiar-me d'aquesta frase per reivindicar-me i per reivindicar-nos. Per conèixer-nos, per saber si la regla fa mal, si ens sincronitzem quan la tenim, si ens hem de cuidar d'alguna manera especial quan menstruem. Avui a Onada Feminista parlem de la regla per saber, sobretot, que la menstruació no és una cosa bruta, dolenta o que s'hagi d'ocultar, ni tampoc és un fet que ens converteixi automàticament en dones. Per què? Permeteu-me que ho digui ben alt i ben clar, no totes les dones tenen la regla. Evidentment, com vam dir en el programa anterior, en el del porno, sabem que no serem capaces d'abastar una realitat tan àmplia com és el fet menstrual en aquest programa. Però tot i així, avui dediquem aquest programa a la menstruació, a honrar-la, a parlar d'ella, perquè se'n parla molt poc. Perquè es pot parlar de com t'has follat a dues ties la nit anterior o de què t'agrada fer més al llit. Però no treguis una compresa o un tampó perquè tothom s'espantarà. O millor dit, no tothom, determinades persones. Apoderem-nos de la regla i apoderem-nos amb la regla. Avui, a Onada Feminista, parlem, debatim, discutim, aprenem i celebrem la menstruació. I precisament per celebrar aquesta menstruació començarem parlant de la seva història. Clara.
Al llarg de la història, la menstruació ha tingut una imatge negativa degut a que en moltes cultures s'ha considerat a la dona impura durant el seu període menstruant. Per exemple, a l'Alemanya de principis del segle XX, inclús es van publicar estudis científics sobre la toxicitat de la dona menstruant. Fins al segle XX, alliberaven de treballar a la dona menstruant perquè estaven convençuts de que agriaven el vi, Tampoc podien preparar masses per a pastissos, ja que no ho farien adequadament, ni tampoc donar sang, ja que consideraven que la sang d'una dona amb la regla contribuïa a destruir els glòbuls vermells. A molts països del món, sobretot en països del sud, les dones encara no tenen llocs ni sales on poden assistir quan tenen la regla. I malauradament, aquí i a tot arreu, seguim escoltant encara frases i mites entorn la menstruació que no tenen res a veure amb la realitat. Seguim utilitzant eufemismes, per no dir-li com a tal, i les marques de productes d'higiene íntima segueixen traient al mercat productes de colors neutres que invisibilitzen el color de la sang. I aquí, Gensu, hi ha una pregunta a veure si després la podem comentar, i és que per què no veiem igual la sang que surt d'una ferida del peu que la sang que expulsem mentre estem ovulant? Perquè en realitat hauríem de saber que és l'ovulació la que permet que es dugui a terme tot aquest procés menstrual i determinar que el cicle sigui d'una manera o d'una altra. Però bueno, això ho comentem més endavant en l'entrevista que hem fet a la fisiosexòloga Marta Torrón. Aleshores, tornant al tema inicial, veiem que no va ser fins al segle XX que la dona va prendre consciència del seu propi cos i va començar a deixar de banda totes les recomanacions que s'havien popularitzat al llarg de la història. Aquesta setmana hem tingut el plaer de parlar amb expertes com la pedagoga i activista menstrual Erika Irusta, i ella ens ha explicat com la dona va començar a ser autoconscient del que estava passant dins del seu cos. Escoltem-la.
De que somos pequeñas, nuestra relación con la menstruación pasa por unas recomendaciones o un discurso recomendatorio de cómo tienes que ser, tienes que utilizar X productos de higiene o el término de higiene como si algo estuviese sucio, ¿no? Entonces articulas una serie de relaciones con tu propio cuerpo que están basadas en prescripciones, cuando no hay cosa más horrorosa que relacionarse con el cuerpo de una misma de una manera prescriptiva, porque quizás deberíamos empezar a experimentar con nuestro propio cuerpo, que en realidad es lo único que tenemos, ¿no?
Irusta menciona siempre una frase que diu: "Yo no estoy loca, soy cíclica". Això ve relacionat amb tot el que hem dit anteriorment. Se'ns tracta de boges per tenir canvis d'humor o determinades reaccions segons la part del cicle en què ens trobem. Això no és degut a una bogeria sistemàtica que s'activa cada vegada que menstruem, sinó que, com bé afirma la pedagoga, és una qüestió fisiològica relacionada amb les hormones i l'acceptació social i cultural d'aquestes.
Que quan estàs arriba del tot i te quieres comer el mundo, i luego quan sientes que el mundo te quiere comer a ti, no te lo estás inventando, sino que tiene una explicación, una respuesta química que tiene que ver con el entorno, ¿no? Porque tu cuerpo y el entorno se comunican bidireccionalmente.
Igual que parlem del mite que ens fa creure que estem boges cada vegada que ho volem, també n'hi ha molts altres, com els que ens explica una altra experta sobre temes d'higiene femenina, Xusa Sanz. Ens ha comentat els mites que hi ha sobre si tenir la regla fa mal.
La regla duele, pero no debería de doler. O sea, realmente el dolor menstrual es frecuente, pero no debería de ser normal. ¿Y por qué? Pues porque es un proceso fisiológico. Entonces, bueno, hay muchos motivos por los que menstruar duele, pero realmente no debería de ser la norma.
També ens ha parlat sobre si és cert allò que diuen de si se'ns sincronitza la regla amb altres dones quan estem molt de temps juntes.
Esto en realidad no tiene evidencia científica, ¿vale? O sea, esto es algo que, bueno, pues como los ciclos pueden variar de unos días arriba, unos días abajo, sí que es verdad que es como una norma que se dice, pero realmente yo he buscado estudios y sí que hay un par, pero las hipótesis que se manejan pues no son concluyentes. Entonces yo de momento lo dejo como una coincidencia o como algo que está por determinar. Sí que se dice que las feromonas se pueden sincronizar a nivel de la pituitaria y por esto lo que son las pulsiones de las hormonas, ¿no? Como si dijéramos el mecanismo regulador, parece que se sincroniza en este aspecto, pero ya te digo, no está demostrado, por lo menos.